tarda, ara són les 2 del migdia. El govern envia un missatge de calma i avisa la població que els contagis per casos de grip estan a nivells similars als que hi havia abans de la pandèmia, és a dir, abans de l'arribada del coronavirus. Això era durant l'hivern de l'any 2018 i 2019.
Abans del 2020, en la temporada del 2018-2017, tenien unes taxes d'incidència per grip de, al voltant entre 350 i 400 casos, i ara estem en un 344, és a dir, estem d'una manera molt similar a lo que passava abans de la pandèmia.
Era el missatge que enviava des d'aquesta mateixa emissora la secretària de Salut Pública del govern català, Carmen Cabezas, que ha estat entrevistada avui al programa La Caravana. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Malgrat això, les mesures per combatre el virus estaran vigents durant 15 dies.
Sí, avui s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat l'obligació de portar mascareta als centres sanitaris i estarà vigent durant dues setmanes, és a dir, fins al dimarts 23 de gener. De moment, la mesura només afecta Catalunya, però demà el govern espanyol ja l'estendrà a tot l'estat. És la ministra de Sanitat, Mónica García.
Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Y por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos.
Sanitat, a banda, tot això centra l'actualitat en un dia on també hem de mirar la borsa per explicar-vos la crisi que pateix avui una de les multinacionals catalanes més importants. Cauen estrepitosament les accions de la farmacèutica Grifols després que s'hagi publicat un informe que l'acusa de manipular els seus comptes.
El valor de Grifols cau un 40% a la borsa després de començar el dia sense preu, tot plegat, després que s'hagi filtrat un document que assegura que la companyia manipula el deute. Un informe semblant ja va fer caure una altra empresa ara fa una dècada.
Grifols, però, ja ha sortit al pas per desmentir aquesta modificació de la comptabilitat, mentre que el govern català diu que està sobre d'aquesta qüestió. De fet, el president aragonès s'ha contactat amb la mateixa farmacèutica i demana, de moment, prudència a l'espera que s'acabi confirmant aquesta informació. Cal tenir en compte que Grifols és una empresa cabdal i puntera al país i treballa amb més de 5.000 persones i té incidència a tot el món. Per tant, què implica una caiguda estrepitosa com la que pateix la companyia avui a la borsa? Li preguntarem d'aquí uns minuts a l'economista expert en mercats financers, Albert Grau. D'altra banda, pel que fa a la política, Pedro Sánchez busca suports a contrarrellotge per aconseguir aprovar els decrets anticrisis que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Els partits independentistes discrepen en el seu vot i el Partit Popular manté el dubte.
Sí, a hores d'ara Junts per Catalunya diu que votarà en contra de la revalorització de les pensions, la rebaixa del preu del transport públic i la rebaixa també de l'IVA dels aliments bàsics. I Esquerra, per contra, ha dit que hi votarà a favor, ja que no perjudiquen la llei d'amnistia. El PSOE, però, confia en arribar a un acord i tenir el suport necessari abans d'aquesta votació.
I a Barcelona, els Mossos confirmen que treballen amb la hipòtesi de la violència vicària en el cas del pare i els seus dos fills que van ser trobats morts ahir en un pis al barri d'Horta.
Segons els investigadors, el pare hauria matat els dos menors i després s'hauria suïcidat. Quan els cossos d'emergència van arribar a l'habitatge, van trobar que hi havia una forta concentració de gas.
Avui s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per aquest cas i també pel de la dona morta presumptament a mans de la seva exparella al barri de Sant Martí de la capital catalana.
Aquesta és una responsabilitat col·lectiva que tenim com a país si volem acabar amb el masclisme, que no és una xacra, és el sistema. Ens el trobem en el nostre dia a dia, amb actituds i comportaments quotidians.
No podem normalitzar-ho. I hem de fer una crida al conjunt de la societat perquè s'estigui molt atent a comportaments o que puguin comportar signes de violència masclista.
Han assistit en aquest minut de silenci la consellera d'Igualtat, Tània Verge, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui escoltàvem ara mateix, el mateix dia, que el món de la cultura plora la mort del director de cinema Ventura Pons.
Ell va primer iniciar un intent de fer una comèdia catalana i després va fer un tomb cap a un cinema molt, molt, molt personal.
Ventura Pons ha mort aquest dilluns als 78 anys.
El director i actor Mario Gas repassava avui als micròfons de Ràdio Estel el llegat teatral i cinematogràfic que deixa Ventura Pons. Al llarg de la seva carrera ha rodat una trentena de pel·lícules, entre les que destaquen El vicari d'Olot o El perquè de tot plegat.
I la Generalitat aquest migdia ja ha confirmat que prepara un homenatge pòstum al cineasta. Encara no hi ha data, però sí que se sap que es farà a la Biblioteca de Catalunya. I avui, en els esports...
Hola, culers, ja estem en l'avió, en resis cap a Aràbia.
La plantilla del Barça ja viatja cap a l'Aràbia Saudita. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aràbia Saudita, on paradoxalment hi disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta era Ferran Torres, que sortia a l'àudio, però pràcticament tothom entra a la convocatòria de Xavi, fins i tot Joao Cancelo, Pedri i Íñigo Martínez, que encara no tenen l'alta mèdica i esperen rebre-la a l'Orient com un regal de Reis. Dijous, la semifinal amb l'Osasuna.
I en bàsquet, el protagonista del dia és Ricky Rubio. What? I és que el Consell de Ministres espanyol ha concedit al base del Masnou la gran creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.
Un reconeixement, segons l'executiu, per la seva trajectòria esportiva i per ser un exemple dins i fora de la pista. Rubio, de 33 anys, anunciava el passat dijous que deixava l'NBA després de mig any allunyat de les pistes per cuidar la seva salut mental.
Fet el resum informatiu d'aquest matí de dimarts, sapiguem com ens hem d'abrigar les properes hores, també on hem d'obrir el paraigües, previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens continua indicant possibilitat d'algun plogim de caràcter feble al llarg de les properes hores a les comarques del litoral. Més o menys, entre el Delta de l'Ebre i el Baix Empordà, en aquest sector de la costa, pot haver-hi algun plogim de caràcter feble, tal com ha passat aquest matí. A la resta, nuvolositat variable, amb grans clarianes i, sobretot, en fred, perquè les temperatures màximes avui no passaran dels 10 graus. De cara a demà, la situació es complica. Tindrem vents de llevant, vents humits, que ens portaran precipitacions a qualsevol punt de Catalunya. Demà baixaran més les temperatures i la cota de neu estarà situada al voltant dels 800 metres, tot i que puntualment podria baixar fins als 400, especialment a la Catalunya interior. Per tant, nevarà a llocs on és poc habitual que hi nevi. Tampoc s'esperen nevades, ni molt menys arran de mar. Farà fred, però no tant. També demà les temperatures màximes aproximadament entre els 4 i els 8-9 graus a molt estirar. I aquesta situació de precipitacions de neu a cotes relativament baixes, però no pas a nivell de mar, es mantindria també de cara a dijous.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els contagis de grip continuen pujant a Catalunya amb un nivell de transmissió alt, segons les dades del Departament de Salut actualitzades avui dimarts. Ara mateix hi ha una incidència a Catalunya de 344 casos per cada 100.000 habitants, quan fa una setmana aquesta incidència era de 153 casos. Les dades mostren que en la primera setmana d'aquest any s'han diagnosticat uns 15.000 casos de grip als centres d'atenció primària, una xifra que està molt per sobre de la que es va registrar l'any passat, que va ser de 4.000 casos només durant els primers dies del mes de gener.
Sí, cal tenir en compte que l'any passat la campanya de la grip encara va estar molt marcada pel coronavirus. Per això el Departament de Salut defensa que les dades registrades avui són semblants a la d'altres anys abans que arribés la pandèmia del coronavirus. Així ho ha confirmat la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Abans del 2020, en la temporada del 2018-2017, tenien unes taxes d'incidència per grip de al voltant entre 350 i 400 casos i ara estem en un 344. És a dir, estem d'una manera molt similar a el que passava abans de la pandèmia.
I davant d'aquest augment, Salut espera arribar al pic de casos a finals d'aquesta setmana o la que ve.
Si analitzem aquestes dades que ha publicat avui Salut, per franges d'edat veiem com els casos de grip han augmentat en tots els grups, menys en el dels infants.
Així, entre els menors de 4 anys, l'atenció primària ha registrat menys casos que la setmana anterior. En canvi, la franja d'edat que presenta més contagis és la que va des dels 15 fins als 45 anys, amb més de 6.000 contagis. També hi ha una forta incidència en els més grans de 50 i 60 anys. La grip és ara mateix el virus que més circula per davant del coronavirus, que registra una incidència de 58 casos per cada 100.000 habitants.
En aquestes setmanes de molta circulació de virus, la mascareta, per tant, torna a ser obligatòria. Des d'avui dimarts, els centres sanitaris catalans també recomanen utilitzar-la en altres espais si es tenen símptomes d'infecció respiratòria.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui aquest ús obligatori de la mascareta fins al dimarts 23 de gener, que és quan s'espera que els contagis ja no siguin tan elevats. La mesura, recordem, afecta hospitals, centres d'atenció primària i centres sociosanitaris, mentre en queden excloses farmàcies i també les residències de gent gran. En tot cas, Salut recomana posar-se-la en aquests espais si es tenen símptomes.
Amb aquesta aplicació de l'ús obligatori de la mascareta, el govern català s'avança al de l'Estat, que, segons ha confirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, demà aprovarà l'obligatorietat també a tot Espanya.
Es una medida transitoria, por nos quedan 2 semanas, 3 semanas para llegar hasta el pico, que estamos en unas incidencias altas, estamos en unas incidencias de 1.000, hay comunidades que están en 1.700, 1.500, y que, bueno, pues que desde el Ministerio queremos básicamente unificar los criterios y que un paciente, una persona que vive en Galicia, en Murcia, en Valencia o en Cataluña, tenga de alguna manera la seguridad de que tiene los mismos criterios en su territorio para poder proteger su salud.
La ministra també ha explicat que com a Catalunya la mesura s'allargarà durant 2 o 3 setmanes.
Estel migdia.
D'altra banda, dijous arrenca la Marató per donar sang, que s'allargarà durant tota una setmana en diferents actes per tot el país. L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions per recuperar les reserves de sang que durant les festes de Nadal cauen un 20%. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix hi ha estoc de sang per 5 dies. El Banc de Sang assegura que tenen marge, però que per estar tranquils caldria tenir reserves per a 8 dies. Des de l'entitat reconeixen que l'epidèmia de virus que patim pot fer que molta gent no tingui ganes d'anar a donar sang. Per això, Anna Millán, directora general del Banc de Sang i Teixits, demana un esforç a tots els ciutadans que estiguin sants.
Quan tens la grip o estàs constipat no pots donar sang, amb la qual podem tenir aquest efecte, però justament ara és quan necessitem que la gent més que estigui bé de salut s'acosti als hospitals, perquè és ara quan necessitem. Perquè precisament en els hospitals la gent que està infectada per Covid, no per la grip o el Covid, però sinó perquè es desestabilitza les patologies de base, molts d'aquests pacients també poden necessitar sang, amb la qual és un peix que es mossega la cua.
Millán ha dit que tots els que s'acabin de posar la vacuna poden donar sang sense problema. Per animar a participar a la Marató de Donants, el Banc de Sang ha organitzat diversos actes, com el que es farà dissabte al Born, a Barcelona, on hi haurà castellers i un bingo musical, entre altres activitats. També s'instal·larà un pilar digital davant dels ajuntaments de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, que es podrà veure amb el mòbil i que s'anirà tenyint de vermell a mida que hi hagi més donacions de sang.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I just quan la salut marca l'agenda mediàtica, el govern anuncia que ha aprovat el projecte de llei per desplegar l'atenció social integrada a tot Catalunya. Fins ara, el pla s'havia desplegat de forma pilota a poblacions com Amposta i Manresa i ara es vol estendre a tot el país. Marxem al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Sí, bona tarda. El pla pilot s'havia desplegat a 7 zones a Catalunya i ara el govern vol que s'ampliï a la resta del territori. La coordinació entre els serveis socials i sanitaris té l'objectiu que els casos de persones amb malalties cròniques estiguin coordinats per un mateix professional per poder fer un millor seguiment del cas. Per exemple, que una dona de 80 anys que viu sola a casa sigui atesa sempre per al mateix grup reduït de professionals. El conseller de Salut, Manel Balcells, explica les característiques del programa.
Hi ha d'haver-hi aquesta coordinació dels sistemes d'informació, cosa que ja preveiem, entre un sistema i l'altre, però sobretot que hi ha d'haver-hi una persona, un gestor o gestora única del cas. I que, per tant, això ens ha de permetre que un cop l'agència aprovada, quan es posi en funcionament, doncs amb la seva estructura permeti ja tenir un mecanisme de funcionament que sigui més fàcil.
El pla va dirigit a persones amb discapacitat i a la gent gran perquè es calcula que el 2031 un de cada 4 catalans tindrà més de 65 anys i és probable que molts d'ells tinguin 4 o més problemes crònics de salut.
Gràcies, Judit. I l'altre focus del dia mira cap al mercat bursàtil, perquè la multinacional catalana Grifols es desploma a la borsa avui i el seu valor cau més d'un 40% durant aquest matí. Unes dades que s'han conegut després que inicialment hagi aparegut als parquets sense preu. Això arran d'un informe que acusa aquesta empresa, Grifols, de manipular els comptes i que sosté que les seves accions no valen res.
Sí, el document assegura que la multinacional farmacèutica manipula el deute i el benefici per reduir artificialment el seu palanquejament. L'informe, per tant, apunta que si la seva estimació del deute real d'aquesta multinacional catalana és correcta, l'empresa s'enfrontarà a costos de finançament notablement més elevats i, en conseqüència, les seves accions no tindrien valor al mercat bursari.
La companyia, evidentment, ja ha reaccionat de seguida a aquest informe d'aquest fons d'especulació i ha negat categòricament les acusacions de pràctiques comptables o informació errònia dels seus comptes.
Segons ha explicat, les transaccions relacions amb parts vinculades i altres operacions que revela aquest informe han estat completament divulgades i auditades des del 2018, informades també al regulador espanyol. A més, Grífols referma el seu compromís amb la transparència, la integritat i també la conducta ètica i sosté que els controls interns sobre la informació financera són robustos i estan subjectes a auditories anuals, periòdiques i també rigoroses.
Davant d'aquesta notícia, el president de la Generalitat ja s'ha posat en contacte amb la companyia per conèixer de primera mà aquests fets, tenint en compte que Grífols és una empresa estratègica per Catalunya amb més de 5.000 treballadors. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, és cautelosa a l'hora de valorar aquesta informació.
Que en el context, sobretot en aquest context econòmic, la prudència és absolutament imprescindible i necessària. En tot cas, reitero que està clar que estem seguint de ben a prop la situació. Sabem de la importància, com tothom, som coneixedors i valedors de que aquesta és una empresa estratègica amb més de 5.000 treballadors i estem convençuts que seguirà sent un puntal.
I quina repercussió pot tenir això per a aquesta companyia? Li preguntem de seguida a l'economista Albert Grau, ell és CEO d'Esforza i també especialista en mercats financers. Senyor Grau, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Aviam, perquè no estem avançats a informació de mercat bursàtil, què implica una situació com aquesta per a una companyia tan important com Grífols? Podria donar-se el cas de fallida?
En aquests moments es tenim que veure bien com acapararà el valor i quina serà la cotització propera. Però sí que és veritat que estan donant notícies al respecte que són molt contradictòries i el que és bàsicament segurament el que farà és que amb el transcurs d'aquesta tarda les coses crec que es calmaran i es posaran una mica més to entre cometes. Penseu una cosa, que Grífols ahir capitalitzava 8.600 milions i tenia un deute net de 10.000 milions. Per tant, jo no crec que sigui i tan important el que està passant avui, que està clar, que sí que hem vist és que l'informe aquest d'aquesta empresa, que a més és un fons que aposta per mercats baixistes, els hi pot fer mal a la cotització. Però no refereixo això a l'empresa, al que capitalitza i el que té de deute. Per tant, jo crec que és un negoci amb una naturalesa que genera molt més caix del que precisa i té un deute relativament que es pot assumir.
Per tant, Grífols podríem dir que pot tancar avui la borsa amb números positius?
Podria ser que en un moment determinat. De fet, hi ha hagut un momentet que havia baixat més d'un 40, després s'ha tornat a recuperar més d'un 15%, havia estat al voltant d'un 20 i va fent aquests moviments així sense una delimitació, no? Està clar que tot això ho posarà, jo diria que bàsicament fent el meu bé sec, que és on cotitza també les accions, né? I a veure què diuen tots plegats, què diu la família, que ja ha fet un informe i tot el que està passant avui. Està clar que sí, que és un dia molt especial i que tot això tindrà que fer veure i constar si els mecanismes que existeixen en el mercat per donar entrada a més accionistes o no, o poder fer baixar el valor en un moment determinat, donaran el que tenen que donar, aquesta seguretat pels inversors, que això és el més important.
Clar, perquè si tot aquest document fos cert, de moment, clar, són totes especulacions, l'empresa ja ha dit que no hi ha res de tot això, d'aquesta modificació de deutes, que entenc per una gran companyia, la reputació ja queda tocada, per tant, reconduir aquesta crisi no ha de ser fàcil.
No, segurament que no. El que passa que és el que comentava abans, no? Aquesta gent de Gotham deu haver-hi un conflicte d'interès i segurament que el fons baixista aquest és el que vol treure'n més tajada, no? Amb el desplom de la cotitzada de Grífols. De fet, és una empresa que va donant els seus resultats, que a més estratègicament està ben posicionada i les compres que ha anat fent, etcètera, etcètera, està molt ben, està controlada. Per tant, ens entenem que refiar dels mecanismes de control que hi ha i sobretot de les auditores que estan al darrere per donar la credibilitat en els seus balanços i tot el que refereix a l'empresa.
Albert Grau, economista, CEO d'Esforza, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Estel Migdia.
Més qüestions, obrim bloc polític. El govern espanyol topa amb el primer escull que li han posat els socis de la investidura. Junts s'enroca en el no i demà diu que no donarà suport als decrets que inclouen, entre d'altres, la pròrroga de les mesures anticrisi com els descomptes, el transport públic o les rebaixes de l'IVA. Avui també el PP fa llenya de l'arbre caigut i diu que els problemes de Pedro Sánchez per aconseguir els suports polítics mostren l'enfonsament de la majoria de la investidura.
Però, en tot cas, el PP no tanca la porta a donar suport al govern en l'aprovació d'aquests decrets si l'executiu es mostra disposat a incloure algunes reclamacions seves, com rebaixes a l'IVA, del peix i la carn o l'IRPF a les rendes baixes. A hores d'ara, Junts encara diu que votarà en contra de la revalorització de les pensions, la rebaixa del preu del transport públic i també la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. A més, reclama sancionar les empreses que van marxar durant el procés i que no vulguin tornar a instal·lar la seva seu social a Catalunya. És el portaveu de Junts, Josep Rius.
Podran tenir doncs, algun tipus de benefici, del benefici fiscal si tornen, i totes aquelles que van mantenir la seva seu social a Catalunya, i que només aquelles que siguin molt poques que no ho vulguin fer, doncs que llavors sí, es contempli la possibilitat de que puguin ser sancionades.
Una proposta que ja ha tingut resposta per part del PSOE. Els socialistes diuen que el govern espanyol treballarà pel retorn de les empreses i continuen convençuts que demà hi haurà un acord per tirar endavant els decrets.
Confiamos en que haya acuerdo para sacar adelante los decretos mañana. Vamos a hablar hasta el último momento que haga falta. Nosotros vamos siempre a tener tres asientos fundamentales. Uno es facilitar, sí, que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron. Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital. Y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
De la seva banda, els comuns integrats dins de Sumar i, per tant, socis de govern dels socialistes a Espanya acusen Junts de buscar excuses per no aprovar els decrets demà dimecres i demanen que parlin clar.
Obrim plana social, canviant de qüestió, marxem a Badalona perquè aquesta que ve serà la primera nit sense allotjament per a les famílies que l'Ajuntament va desnonar de fa uns dies d'un edifici en ruïnes del barri de la Salut. El govern, liderat per Xavier García Albiol, no els ha volgut prorrogar l'ajuda excepcional d'allotjament temporal que tenien.
Les tres famílies han abandonat, per tant, avui la pensió on s'allotjaven i han demanat, sense èxit, suport als serveis socials. El drama s'agreuja perquè cap d'elles té, per ara, una alternativa habitacional que els permeti passar almenys aquesta primera nit, i per això les entitats socials que treballen en aquest barri busquen recursos d'emergència després que l'Ajuntament hagi aturat aquestes ajudes. El mateix consistori acusa aquestes famílies de ser ocupes i de tenir la llum i l'aigua punxades, tot i que elles ho neguen.
D'altra banda, a Tarragona, durant aquesta primera nit passada amb baixada important de temperatures, l'Ajuntament de la ciutat ha donat atenció a 10 persones que no tenen llar i que viuen al carrer. És una ajuda que forma part de l'anomenada Operació Iglú.
Els equips de Protecció Civil, Creu Roja, Guàrdia Urbana i també Serveis Socials han pentinat la ciutat per buscar persones en situació de vulnerabilitat que dormen al ras i n'han localitzat 19. A totes elles, els han ofert passar 3 nits consecutives en un allotjament on estiguin més protegits d'aquest fred i només 10 han acceptat aquesta proposta. Els que s'han quedat al carrer, l'Ajuntament, però, els ha ofert begudes calentes i també mantes per abrigar-se. En parla l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
I avui activem la fase 2 d'aquesta operació Iglú. La fase 1 és activa quan hi ha temperatura sota zero, des de l'1 de desembre fins al 31 de març, però hem estimat el pertinent de que amb aquesta previsió de baixada de temperatures activar aquesta fase 2. El que fem és oferir aquest habitatge provisional o al centre d'acollida, o si es neguen poder oferir, no?, aquesta beguda calenta i mantes, òbviament.
En el darrer recompte fet el mes d'octubre es van comptabilitzar fins a 78 persones sense sostre dormint als carrers de Tarragona.
I abans dels esports acabarem a Barcelona, on els investigadors dels Mossos d'Esquadra apunten a un possible cas de violència vicària, la mort d'un pare i els seus dos fills, que van ser trobats ahir en un pis del barri d'Horta.
Segons la policia, l'home hauria matat els seus fills de 7 i 10 anys i després s'hauria suïcidat. Al domicili on es van trobar els cossos hi havia una forta concentració de gas que podria ser la causa d'aquestes morts. Va ser la mare dels nens, de fet, qui va alertar la policia que no tenia notícies del seu exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal. No hi ha constància que la dona el denunciés per violència de gènere.
Davant d'aquest nou cas i també pel feminicidi d'ara fa uns dies al barri de Sant Martí, aquest matí s'ha fet un minut de silenci a Barcelona. Escoltàvem abans i han participat representants polítics del govern i també de l'Ajuntament de Barcelona.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Sí. Tortugues i 23, com sempre, tens pels esports. El Barça ja viatja hores d'ara cap a l'Aràbia Saudita. Ho fa per disputar la Supercopa d'Espanya, Pol.
Sí, ho fa amb novetats també a la convocatòria. Van tots els jugadors, menys Ter Stegen, Gavi i Marcos Alonso. La resta, fins i tot Joao Cancelo, Pedri, Íñigo, Martínez, que encara no tenen l'alta mèdica, també s'han arriat per jugar dijous contra Osasuna i una possible final contra Atlético Real Madrid diumenge a les 8. Serà la primera vegada a la història d'Espanya que podrem escoltar les imatges i els àudios de les converses entre el VAR i l'àrbitre del terreny de joc. El president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Luis Medina Cantalejo, creu que aquest fet ajudarà a reconèixer una mica més el procés des de dins i ajudarà a la transparència del col·lectiu arbitral.
I abans de marxar cap a l'Aràbia, el Barça coneixia el seu rival dels vuitens de final de la Copa del Rei, l'Unionistes de Salamanca.
Sobre el paper, l'equip a priori més assequible, els blaugrana visitaran el proper dimecres 17 de gener a les 9 o el dijous 18 de gener a 7:45 al camp dels salamantins, que sigui un horari o un altre dependrà dels resultats de la Supercopa. El Girona li ha tocat al Rayo Vallecano, el conjunt gironí jugarà com a local a Montilivi el 17 de gener a 7:45 i la resta d'emparellaments ja estan definits, especialment al plat fort. Aquests vuitens de final serà el derbi entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, partit que tindrà lloc dijous 18 de gener a 7:45.
I avui també hem conegut que l'Espanyol utilitzarà la intel·ligència artificial per millorar la direcció esportiva.
Aquesta tecnologia servirà per analitzar partits, detectar talent emergent o analitzar el rendiment esportiu i el valor de mercat. Tota aquesta informació s'afegirà als informes que emet regularment al club. Es dona la casualitat que l'empresa encarregada d'aquesta IA està dirigida per Esteban Granero, exjugador blanc i blau entre els anys 2017 i 2020. Granero s'ha mostrat il·lusionat de poder potenciar, ha dit, l'excel·lència de l'Espanyol gràcies a aquesta nova tecnologia.
I atenció, perquè l'exfutbolista del Barça i estrella també del futbol francès, Thierry Henry, ha reconegut en un podcast que va passar bona part de la seva carrera lluitant contra la depressió.
Sí, el jugador relata a la conversa que la duresa amb la qual el tractava el seu pare va generar-li un trauma, més que intentava contentar-lo perquè mai en tenia prou amb l'èxit del seu fill.
És un jugador amb tir exterior, amenaça...
Evidentment, aquest no és Thierry Henry, també ha confessat, us ho expliquem nosaltres, que ha plorat cada dia del confinament pel coronavirus, fet que relaciona amb la impossibilitat de fer-ho a casa a ulls del seu pare, un cas que torna a posar de manifest la importància de la salut mental a l'esport d'elit i que ha generat una profunda sorpresa al món del futbol.
En un dia on el món del futbol ha estat de dol, adeu a un mite, Franz Beckenbauer.
L'exinternacional alemany moria als 78 anys d'edat després que en els últims anys hagués patit un deteriorament de la seva salut, mentre continuen les reaccions a tot el món. A Alemanya, l'exjugador Karl-Heinz Rummenigge ha proposat que se celebri una missa a l'Allianz Arena, a l'estadi del Bayern de Munic. Un altre exjugador, Bertie Gox, en aquest cas va més enllà i demana canviar el nom de la Copa d'Alemanya per incloure-hi el nom de Beckenbauer. Considerat com un dels millors defenses de la història, va crear la figura del líbero i va guanyar dues pilotes d'or als anys 72 i 76, sent la primera defensa de la història en aconseguir-ho.
Tornant a Espanya al diari, AS avança. Atenció, que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente renovarà fins al 2026.
La informació apunta que signarà l'extensió de contracte abans dels dos partits que la selecció espanyola ha de jugar al mes de març contra Colòmbia i Brasil. La intenció seria arribar a Copa d'Alemanya d'aquest estiu amb la tranquil·litat, entre cometes, d'haver renovat i posat tots els esforços en la competició. De la Fuente va guanyar la Nations League l'any passat amb aquesta selecció espanyola i sembla que la federació vol apostar per un projecte continuista.
I notícia de fa ben poca estona, el Consell de Ministres ha concedit a Ricky Rubio la gran creu de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.
Un reconeixement segons l'executiu per la seva trajectòria esportiva i per ser un exemple dins i fora de la pista. Rubio, de 33 anys, anunciava el passat dijous que deixava l'NBA després de mig any allunyat de les pistes per cuidar la seva salut mental. Feia 12 anys que havia aterrat a la màxima competició del bàsquet mundial. El base del Masnou ha guanyat dues medalles d'or europees, una medalla d'or al Mundial de 2019, de plata als Jocs Olímpics de 2008, una Eurolliga, tres Copes del Rei, dues Supercopes i una Lliga ACB, entre d'altres i d'altres premis. El futur del jugador format a la penya podria passar ara pel Barça, que té un dret de tanteig sobre el jugador.
Precisament el Joventut de Badalona s'ha reforçat amb Xino Llevans.
Sí, el jugador de Virgínia amb experiència ACB ha firmat fins final de temporada. Aquest base de 29 anys i 85 prové del bàsquet xinès. Fa dues temporades s'ha fitxat pel Betis i la temporada passada excel·lia l'equip sevillà quan el València el va fitxar a mitja temporada, cosa que va enfonsar el conjunt de Luis Casimiro, que va perdre la categoria. Així el defineix Jordi Martí, director esportiu de la penya.
Tir exterior, amenaça...
Xano Evans, que no arribarà, però... Ara sí, escoltàvem Jordi Martí, que alabava precisament les qualitats del jugador, que no arribarà, com dèiem, per jugar el dimecres dia 10 en partit d'Eurocopa davant de l'Hamburg, quan els badalonins volen guanyar per treure's el mal regust de boca de la derrota contra el Tenerife.
Parlem ara d'handbol. L'europeu comença demà i ho fa vol amb un rècord d'assistència.
Sí, perquè Alemanya acull aquesta edició, que tindrà 53.000 espectadors en el seu partit inaugural. Mai abans s'havia concentrat tanta gent per veure un maig d'aquesta competició. S'enfronten França i Macedònia del Nord a les 6 de la tarda i Alemanya i Suïssa a partir de 3:45 de la nit.
I acabarem el desert amb motor, ja que vaig ja la quarta etapa del Rally Dakar.
Sí, en coses el més ràpid ha estat Sebastián Loeb, seguit d'Al Raji i Al Latillat, seguit també de Sainz, que ha estat quart, i Nani Roma, 13. La notícia ha estat Laia Sanz, que ha aconseguit la seva millor posició en cotxes, 14a en motos. Ha finalitzat la jornada amb victòria per Nacho Cornejo, que és nou líder, seguit de Ricky Brabec i Kevin Benavides. Joan Barreda ha estat 6è. Tot el dia que Audi ha anunciat que l'any que ve no competirà al Rally més dur del món, ho ha confirmat de manera contundent el cap d'Audi Sport en declaracions al diari AS, que diu que sigui quin sigui el resultat, aquest serà el seu darrer any a la prova. Cal recordar que la marca alemanya competirà l'any 2026 a la Fórmula 1.
Estel migdia.
Obrim una plana cultural per acabar, que avui està de dol també per l'amor, aquest dilluns, del director de cinema Ventiro Pons. Al món del teatre i al setè art li ret un homenatge. Aquest és el principal llegat que, segons l'actor i director Mario Gas, deixa Ventiro Pons.
Ha fet una unió molt bona entre el cinema i el teatre, i destruint aquella frase gens afinada de que el teatre no és cinema. Sí. I ell ha demostrat molts cops que el cinema és teatre, i el cinema i el teatre són un art dels nostres dies.
Declaracions de Mario Gas aquest matí a Ràdio Estel.
El govern també prepara un homenatge a Ventura Pons. La Generalitat impulsarà un reconeixement pòstum en un acte que tindrà lloc a la Filmoteca de Catalunya en una data que encara no s'ha fet pública.
I per últim, acabem amb música. Ja es pot escoltar un nou avançament del nou disc del cantautor Sergi Carbonell. Es diu Carnaval i formarà part del disc que veurà la llum l'1 de febrer.
L'exmembre de Xarango presentarà des d'aquesta setmana, cada diumenge, una nova cançó fins a la publicació del disc, que portarà per nom Crisàlide.
Doncs amb això acabem. Nosaltres ja ho saben, tornem demà puntuals a les dues. Us deixem amb la fabricació pròpia. Que vagi bé, bona tarda.